A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deia en Valen Montgai en el seu article del passat 8 de febrer de la sensació que tenien un seguit de persones de experimentar retrobament amb la natura i de recollir els seus fruits, la mateixa que han experimentat tantes persones que des de la ciutat han fet créixer hortets que molts hem vist durant molts anys quan viatjàvem en tren a Barcelona, en acostar-nos a les grans urbs. O bé moltes de les urbanitzacions que al Garraf i a moltes comarques un dia van néixer de la parcel·lació de grans propietats de terreny que eren adquirits per gent humil. Diu en Valen que els protagonistes del nostre article, d'aquest article que ell va titular L'agricultura més respectuosa, l'associació Terra Nostra busca el conreu més natural, van molt més enllà, però en certa forma tenen alguns punts en comú amb el que us comentava abans. Es tracta de l'associació Terra Nostra, formada per sitgetans, vilanovins i ribetans, encapçalats per Felipe Barreto i Tomàs Tocornal. Felipe, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Tornem-hi. Felipe, bon dia i bona hora. No, no, que no t'han sentit, senzillament.
Buenos días.
Ara sí, vinga, ara sí. Almenys comencem i a veure si seguim com cal. Felipe, per què va néixer aquesta associació? D'on vens? On anaves? Com ho vas començar tot això?
Vale. Bueno, ya hacía 3 años que trabajaba directamente con agricultura ecológica, con, en fin, pagesos aquí de la zona y de, bueno, de toda la comarca.
¿Et dedicabas a això, Felipe?
Sí, sí, sí. Me dedicaba, pero más con la parte de distribución de tema de productos ecológicos.
Ajá.
Y entonces al ir a vivir en una zona de Almongros, en San Pere Ribas, y encontrar con algunos terrenos que estaban abandonados en esta zona,
sí.
Un día se me ocurrió esta idea, ¿no? De hacer un huerto compartido entre familias, escribir un proyecto, ¿no? O sea, un día me desperté por la mañana y he escrito este proyecto, que era un poco haciendo, compartiendo este terreno entre muchas familias.
D'acord. Primera qüestió. Quan un es troba un terreny, diguem-ne, abandonat o que en principi no té allò propietari, què fa?
Bueno, este, de hecho, tenía propietario. Entonces, ha sido una investigación, ¿no?, hasta llegar al propietario.
Vas intentar localitzar el propietari i aleshores, amb un propietari, què se li diu? Escolta'm, jo tinc una idea, podria fer això?
Sí, le presenté la idea. Y a él, bueno, le gustó porque al tener un terreno abandonado y a hacer lo que estamos haciendo es una gran victoria, vamos a decir así, ¿no? Para él y para...
Segona qüestió, ¿qué es pot fer en un terreny abandonat, Felipe?
Todo depende, ¿no? Todo depende de algunas características del terreno. Este, por ejemplo, tuvimos la suerte que hay una fuente de agua bastante buena, o sea, entonces está apto para el tema de horticultura, ¿no? Pero bueno, solo que en la Garraf, que no es una zona donde hay mucha agua superficial, ¿no? O sea, todo tiene que depender de un pozo. Se practica mucho el tema del secano, ¿no? O sea, pero hay muchos terrenos que mismo el secano puede dar de comer a mucha gente, o sea, no.
D'acord. I a partir d'aquest plantejament, amb el propietari què se li diu? Jo conrearé això, part del que conreï tu dono.
Con él hemos un acuerdo de arrendamiento del terreno directamente.
D'acord.
Sí.
És a dir, pagar un tant...
Sí, per... pagamos un tanto y...
Perfecte. Això va començar d'aquesta manera. D'acord. Què és la permacultura?
Hombre, la permacultura ha surgido en Australia desde un... La verdad, ha surgido de un japonés que se llamaba Fukuoka, que al observar la naturaleza ha visto que la agricultura hoy en día era una agricultura muy... destructiva, ¿no? Del suelo. Entonces, el estudiando, él ha creado una agricultura más natural, como llamaba, agricultura natural. En este momento ni existía esta idea de agricultura ecológica, ¿no? Y entonces, es una agricultura regenerativa, ¿no? De la tierra. Entonces, este otro australiano, cuando al conocer el tema todo del Fukuoka, ha llevado más allá de la agricultura. Entonces, la permacultura es un estudio del ambiente para crear asentamientos humanos sostenibles. Entonces, desde la agricultura, desde la construcción de las casas, desde la energía que se utiliza en estas casas, desde cuál trato que tengo con el agua, es un poco crear ambientes completamente sostenibles y autosuficientes, principalmente, ¿no?
Es decir, la forma de crear una comunidad sí, que sigui el màxim de sostenible.
Exactament. Permanente, o sea, permacultura viene de permanente, que permanezca, no? Que no com estem fent ara. Que...
És a dir, tot això que va néixer des d'un punt de vista estrictament vinculat a l'agricultura s'extrapola a tots els àmbits de, diguem-ho així, de la condició humana, de la vivència del nostre dia a dia.
Exactament.
Per què neix l'associació Terra Nostra, o quan, a partir d'aquesta primera experiència, en Felipe diu, bé, això pot tirar endavant i hem de fer alguna cosa amb això?
Sí, bueno, al escriure este proyecto, pues al hablar con amigos y conocidos, pues hemos hecho así algunas presentaciones ahí mismo en el terreno y creo que la mayoría les gustó bastante la idea. Ajá. Y entonces pues, ya empezamos, casi que esto ha sido en junio del año pasado, que hemos empezado bastante tarde para lo que era temporada de verano, y hemos hecho un trabajo intensivo todos juntos ahí montando, porque es un sistema de cultivo diferente. Entonces hay un trabajo inicial para montar bancales, en fin, es diferente la manera de cultivar, ¿no? En esta agricultura regenerativa.
¿Tot en aquest terreny inicial o teniu ja altres terrenys?
Sí, sí. Hemos empezado con este terreno en junio. En septiembre hemos arrendado un terreno vecino, que llamamos de fase 2. Y ahora en principio hemos empezado la fase 3. En fin, ya está ahí prácticamente todo ocupado. Y la intención ahora es empezar la fase 4 con algunas parcelas más para nuevos asociados.
Judit Albors, bon dia.
Bon dia.
Vinyet Parés, bon dia.
Bon dia.
Vosaltres havíeu cultivat mai alguna cosa?
A veure, cultivar les flors al balcó.
Per exemple.
Per exemple. I a mi sempre m'ha donat molta alegria treballar a la terra. També és veritat que a l'escola, quan els meus nens eren petits i estaven escolaritzats a Barcelona, vam muntar com un hort al pati i vam començar-nos a juntar grups de mares fent jardineria i horticultura al pati de l'escola, un pati de ciment de l'Eixample de Barcelona.
En el teu cas, Vinyet?
Bueno, jo anava a l'hort amb el meu pare quan era petita i és una cosa que m'agradava molt i ara estic molt contenta perquè és com que l'hagi recuperat de nou d'una altra manera.
Perquè des d'aleshores no havies tingut oportunitat de dir, doncs mira, torno a...
No, a casa a vegades havies plantat alguna tomatera, no? Però no, així com ara no.
Com us impliqueu en aquest projecte i de quina forma en teniu coneixement i bé?
Vale, comencem doncs per afinitat, com deia el Felipe, amb un dinar així que ens trobem amb amics i menjant allà a la vora dels horts, que és on viu el Felipe i altres amistats que tenim, doncs sorgeix aquesta proposta al Felipe de llogar un hort i començar amb permacultura. Jo havia conegut de la permacultura en relació més aviat amb els assentaments humans i la gestió de la ciutat. Hi ha un moviment a Anglaterra que va començar a Anglaterra, que és el decreixement i les slow cities, o sigui, les ciutats en transició. I ells feien molt de...
És a dir, un moviment de caire urbanístic, per dir-ho així?
Sí, realment focalitzant aquesta sostenibilitat dels assentaments humans i que tot el que es cultiva, o sigui, no es llença res, tot el residu és útil i bé, hi ha a nivell d'urbanisme i arquitectura, doncs hi ha assentaments doncs, que tenen a veure amb el sol, tenen a veure amb l'arquitectura bioclimàtica, en què els mateixos edificis siguin eficients. I amb la, com deia el Felipe, l'autosuficiència de les comunitats.
Això ho tenen molt interioritzat? Concepte ho tenen molt interessant.
Sí, hi ha les transition towns, que són totes les comunitats de pobles que ja existeixen i que s'agrupen per diferents barris i per afinitat, també, com nosaltres, i comencen a moure el que ells poden bonament. Cadascú fa el que bonament pot, en el seu pati, en la seva vida, i hi ha molt que podem fer amb les nostres vides. Llavors, quan sorgeix aquesta oportunitat amb el Felipe, també hi era la vinyeta en aquest dinar, i vam dir, comencem, clar que sí, un hort, permacultura, que vol dir que deixes en pau a la terra et dona. Nosaltres no ho havíem fet mai i jo tenia molta il·lusió de fer-ho també pels meus fills i per mi mateixa.
O sigui que això pot començar d'una forma tan senzilla com per aquells que puguin tenir un trosset de jardí i fer alguna cosa en un trosset de jardí.
Sí,
pot començar d'una forma tan senzilla com és aquesta.
Pot començar.
Sí, una terrassa.
Sí, o en qualsevol, d'acord, només qüestió de posar-s'hi. Vinyet, en el teu cas...
Bé, jo, bueno, a través de la Judit i això, però una mica és quan tu tens interès, doncs, per la natura. Bueno, jo sóc de l'AMPA, vaig estar amb la lluita dels colls Mira el peix, sóc membre de Slow Food, per això coneixo el Valen.
Hi ha hagut aquesta relació tan maca, també.
Eren, clar, els productes de la terra, no? I per mi era una cosa, bueno, que em feia molta il·lusió, i la veritat que, bueno, estic molt contenta. I això de treballar d'una manera respectuosa i...
I això és... Clar, per qui ens escolti, sembla tot plegat, a part de molt enriquidor des d'un punt de vista personal, no sabem si, és clar, la primera collita, allò primer que surt, dius, mira...
Estupenda.
Ho he fet jo, ha sortit del
sí,
que he fet
sí,
jo.
Sí, és un orgull.
Aquesta, és un orgull. Sí. Felip, aquesta sensació existeix, és a dir, hi ha aquest orgull de dir, mira... Es meu, ho he conseguit y tal, ¿sí?
Claro, claro. Y la verdad, para mí, personalmente, es lo que más da satisfacción, ¿no? De ver cuando salen ahí todos sonriendo con sus cosechas. Y no solo esto también, ¿no? Después de un domingo de convivencia, ¿no? Entre todos, de haber hecho que sea una comida colectiva o trabajos colectivos, ¿no? Que hacemos, pues luego que cada uno vaya a casa con los frutos, ¿no? De esto. Y muy bien. Muy
Porque,
bien.
¿Qué es conrea? Quan un diu, escolta'm, què plantem? Què fem, Felipe? Què hi posem aquí?
De todo. De todo, lo que es de temporada, claro, pero de todo. O sea, en un bancal, como llamamos, mezclamos todo tipo de plantas. O sea, desde, claro, todas las comestibles, ¿no? De hortícolas, todas organizadas por familias, y, en fin, hacemos todo un plan de cultivo, ¿no? Pero también ponemos flores, ponemos aromáticas, o sea, todo tipo de plantas que son beneficiosas unas con las otras y que también atraen biodiversidad, ¿no? Atraen insectos polinizadores y que además dejan el huerto bonito y en fin, todo tipo de plantas. Pero de comestible, o sea, todo tipo de verduras. Ahora en invierno tenemos 20 variedades de plantas.
Déu-n'hi-do, porque ahora es época de...
Habas, guisantes, coliflores,
escarolas,
y todavía lechugas, algo de zanahorias, en fin, pero
básicamente... Cebas.
Sí, cebas.
Remolachas, ¿no?
Claro. Remolachas.
Sí, remolachas ahora no tanto.
Pastanagas.
Sí.
Ho preguntem perquè suposo que també a partir del que ens deia la Judit o del que ens pot comentar la Vinyet per ser membre d'AMPAs i tants pares i mares, hem perdut aquell, no sé si dir, aquell calendari... Els fruits de temporada, no, Felipe? Ens tenim la sensació, ara ja no sabem exactament quan és època de què, perquè sempre és època de tot.
Claro.
I suposo que tornar a l'hort obliga, d'alguna manera, a pensar, no, ara no és època d'això, ara és època d'allò, i tornar, d'alguna manera, aquella cronologia dels nostres avantpassats, que era la que més s'adaptava al que la Terra donava en cada moment, no?
Sí, sí, y esto está de acuerdo con el tema de la permacultura, porque llega al punto de que nosotros hoy en día, por no haber más de este tema de la temporada, o sea, comemos todo tipo de pimientos y calabacines en invierno, que vienen de un invernadero, ¿no? De algún lado, pero es que si vamos a ver la propia naturaleza, si escuchamos la naturaleza, pues nos damos cuenta de que ella nos da exactamente aquello que nuestro cuerpo pide en esta determinada época del año. Entonces, si ahora estamos en una época de invierno, pues nuestro cuerpo pide ciertos tipos de nutrientes que están en lo que la naturaleza nos da ahora. Entonces ahora es un momento de consumir más raíces, plantas que nos dan más fuerza para soportar el invierno. Pero al revés, nosotros metemos plantas o comidas que son más de verano, que contienen mucho más agua, y por eso nos enfermamos. O sea, muchas veces. O sea, entonces, claro que nos apetece comer una buena ensalada en verano, ¿no? Pero si ahora seguimos, ¿no?, comiendo comidas de verano, pues seguramente nuestro cuerpo se debilita de alguna manera.
Quin gust té el que escull?
Boníssim.
Perquè suposo que és la primera qüestió de dir, a veure ara quin gust tindrà això. A veure, hi ha una certa expectació amb això, suposo, no?
Mira, jo et diré que fins i tot la meva filla, que té 11 anys, és com que el fet de tenir l'or l'ha fet menjar coses que potser abans no menjava, no? Com, per exemple, la truita esvergínia, que també jo no n'havia fet mai. I allà mateix a l'hort, collint-les, algú et diu, mira, amb això pots fer això, no? I ho proves. I la veritat és que, pues sí, molt bé. O els bròcolis, no? Que tampoc era una cosa que... Saps?
Sí,
les verdures,
diguem que cridi
nens,
molt l'atenció, així no, d'entrada.
És una cosa que rebutgen una mica. Però, sí, bueno, jo crec que el fet de que ells participin amb...
Genera una...
En el collir-les, plantar-les, no?
Una empatia amb allò de dir, sí, vull tastar allò que...
Sí, bueno, els tomàquets ja era increïble, eh?
Els tomàquets és una bogeria.
Sí?
Sí.
Sí?
Sí. Dolços i bons. No, i a mi, a nivell així personal d'organització, m'ha simplificat la vida en el sentit de que jo vaig a la botiga de verdures i, ostres, tu, i què farem, no? Uf, no sé què comprar, hosti, què compro? Ara m'hi xilo un quilo, saps? Vaig allà, agafo el que hi ha, arribo a casa i amb això què faig? I per mi m'ha simplificat el que és la gestió
d'acord,
de l'alimentació a casa.
D'acord. És a dir, d'alguna manera estàs benvolgudament obligada,
sí,
a fer amb el que has collit.
Amb el que he collit, i amb el que he collit, doncs això que deia la Vinyet, sempre hi ha algú que t'explica una recepta, aprens coses noves, sempre hi ha algú que t'explica una conserva que fem els excedents, i és un aprenentatge continu. Per
perquè,
mi això és el més bonic.
Felipe, quan sou ara dins de l'associació i com es reparteix aquest terreny? És a dir, cadascú té un trosset, amb aquest trosset va fent, com va això?
Ahora somos 36 parcelas, que son parcelas de 60 metros cuadrados.
Caram, Déu-n'hi-do.
Que no hemos decidido separar las parcelas, vamos a decir que es un huerto muy grande en que cada família o cada grup és responsable de 60 metres quadrats.
D'acord. Què és molt? Dona per molt 60 metres, suposo, no?
Sí, per una família de 4 persones de sobres.
Perquè, és clar, 10 per 6 metres de terreny, és clar,
sí, sí,
Déu-n'hi-do, per a regalar-hi tot.
Sí,
d'acord.
Sí, sí.
Però somos ahí unas 50 famílies o unidades involucrades, que com elles que comparten una parcel·la, sí, pues tenemos unos que comparten entre 3...
Quina responsabilitat té cadascú? Felipe, a l'hora d'estructurar-vos, és a dir, que la parcera té uns responsables, aquests responsables tenen l'obligació d'anar-la mantenint, no, durant quant de temps, com ho heu estructurat tot això?
Va sobre la marxa, o sea, la idea és que, sent socio i optando por esta de cuidado de ellos mismos, ¿no? De por uno mismo, pues van a su tiempo, ¿no? Unos, claro, que están ahí mucho más presentes, i altres menys, i esto se nota en el huerto, no?
D'acord, ho dic per si d'alguna manera qui no segueixi, qui no compleixi, pot perdre la seva parcel·la si és que hi ha una altra persona interessada,
sí, sí,
en poder-la,
sí, d'alguna manera, sí, un poco vamos intentando llamar la atención, ¿no? Y me invitando a que venga, ¿no? Y por qué está pasando y tal, pero...
Perquè ara teniu tot l'espai cobert, tota la superfície la teniu coberta ja?
Sí, pràcticament tot cobert. Tenemos ahora creo que 4 parcelas disponibles y esta nueva etapa que igual serán 8 más. Quería colocar que también hay una parte del huerto que es una parte comunitaria. O sea, cada uno es responsable de estos 60 metros y luego destinamos una parte bastante grande que son para partes comunitarias, que son interesantes para una cosa que se llama escalonamiento de cultivos, que es un poco a tener, por ejemplo, 2 cosechas de tomates. Entonces adelantamos la siembra del tomate en estas parcelas,
sí,
y también para cultivos que no nos interesa tener en los 60 metros, cultivos que ocupan mucho espacio, por ejemplo, las calabazas.
D'acord, i aleshores queden reservats en aquesta part conjunta.
Exactament, entonces ahí se comparte la cosecha.
D'acord, es paga una quota, Felipe?
Sí, 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 sí. Actualmente, bueno, se paga un depósito inicial, ¿no? Que es retornable cuando uno decide marchar, que es para los costes de lo que es para iniciar un huerto, ¿no? Del tractor que pasa, el tema de todo del abono, de la paja, ¿no? Que ponemos encima, todo el sistema de riego, y luego una cuota mensual que determina por el alquiler, el mantenimiento del agua... I, en fi, aquesta és la...
En el cas vostre, tant Vinyet com Judit, us partiu, per tant, aquesta quota mensual,
sí,
us
sí,
partiu aquests 60 metres quadrats,
sí,
del vostre terreny,
sí,
i allà i què hi teniu sembrat?
Més que partim, compartim.
Compartim.
Perquè compartim realment les feines i per mi ha sigut, bueno, a part de fer una amiga,
sí,
no? Perquè
sí, sí,
passem un temps molt maco juntes i dona per molt, i si volem xerrem, sí. I si no, no xerrem.
I també si va una, doncs baixa coses, clar. I ei, que tinc coses, te les porto.
Ens podem combinar, perquè de vegades no et dona temps en la setmana boja que portem, doncs de pujar una
puja
setmana,
tu, baixa
doncs
jo.
Puja tu, sí. Baixa jo, i compartim les tasques.
I allà què hi teniu sembrat?
Pues ara hi ha faves, pèsols, cebes, alls, pastanagues, escaroles, espinacs, cols, bròcolis, coliflors, sí, sí, sí. Moltes coses, sí.
Déu-m'hi-do. Què és el més complicat de tot? O què ha resultat el més complicat de, pensar, escolta'm, si li agafa alguna malura, no sé què, i queda la collita en l'aire...
Sincerament,
què...
sí, res.
Res.
Res. No, sincerament, res, perquè tot és com un regal. No
és... És fàcil, vull dir, no, pots pensar que, oi, és un or, quina feinada, i no.
I per això, manera, per qui pensi això, no, de dir, quina feina, no.
No.
A veure, tens fins i tot ganes, no, d'anar-hi, doncs, però ara l'hivern, també com... es nota molt el canvi de lo que és a l'estiu a l'hivern. A l'hivern tot és lent, clar, no fa sol, tot creix a poc a poc.
Veu començar el juny de l'any passat, vosaltres també?
Sí,
sí.
Sí. Sí, a l'estiu hi has d'anar-hi, clar.
Uf, mare de Déu. I aquell estiu veu començar plantant?
Vam començar a l'estiu, al juny, a plantar amb una plantació, com ha dit el Felipe, sí. Tardana. Llavors vam començar a collir, que era setembre, octubre, novembre, una bogeria de pebrots, tomates, esvergínies, què més, carbassons...
Mongetes, no paraven de fer mongetes.
Per regalar. Per
el
regalar,
que deia ell, no?
És que per regalar.
Sí.
I aromàtiques, sí. O sigui, tot l'hivern estem... Jo estic fent-me infusions cada dia.
Perquè està, ja, no sé, ja, no, en feu la mesura, quan dieu mongetes, però esclar, quilos, no?
Quilos.
Quilos.
No ho hem mesurat, per això et dic, però n'hi ha quilos, sí.
Quilos.
Cada cosecha debería salir un par de quilos, quasi, no?
Hauríem de posar una mesura, un hort pilot per mesurar.
Sí, sí.
Ho dic perquè qui ens escolta,
està bé.
Precisament, esclar, és difícil.
Molt
quan és
el
molt.
El que passa és que, com deia el Felip, es nota molt qui la presència a l'hort. O sigui, l'hort vol presència. Si nosaltres durant 15 dies no hi hem anat, arribes i està tot moix. I dius, ai, potser que vinguem més. I el que està allà cada dia té l'hort allà formós. Vull dir que... És acció i reacció, no, causa-efecte, no hi ha trampa ni cartó.
Ara, més o menys, quan qui pugeu?
A l'hivern menys. Que tot va molt més lent, es nota. I llavors, bueno,
un cop a la setmana.
I a a vegades dos, i d'això...
Ja veurem. A la primavera ens donarà més ganes de pujar, perquè el ratet que estàs allà, fas treball fa físic... Més... Estàs al sol, la relació amb la terra, amb les plantes és bonica i és un, per mi té molt retorn.
Et dona molta pau.
Dos,
et dona molta pau.
Sí. Inclús això és...
Això és un intangible, això.
Sí, absolutament.
I a més, mira, hi ha una persona de l'hort que la meva filla ha agafat exemple, que es treu les sabates quan està allà, per sentir el contacte, saps? I realment l'altre dia... La Selma, la meva filla, diu, va, fem-ho. I realment és una cosa molt bona. Eh?
D'acord.
Sí. És com que encara intensifiques els efectes.
El contacte amb la terra, treure's les sabates.
Sí, és com que anar descalç, no? Una cosa que no fem. Ho fem a la platja, no? Però nosaltres que som de platja, doncs, també ho pots fer a la terra, sí.
Bueno, i també els bancals s'aixequen mig metro de terra i entre mig hi ha uns passissos, està tot cobert de palla i això fa que anar descalç sigui molt agradable i que, bueno, també a nivell del que és el sistema, no? La palla evita la radiació solar directa a la terra, amb la qual la humitat que ve del gota a gota que està entre la terra i la palla es queda a la terra. I tots els nutrients i tot la reacció que fa les plantes i la terra van enriquint la terra, com deia el Felipe, és un sistema regeneratiu. El qual nosaltres li donem 2 a la terra i ella ens en dona 20. Sí. O sigui, la proporció és...
Inclús les males herbes no creixen tant, tampoc, no? Pel fet que hi hagi la palla.
Perquè, pel que ens dèieu al principi, és clar, de coneixements d'horticultura... Judit, tu en tenies? Vinyet, tu en tenies? Més enllà dels que podies conèixer...
No, i menys amb aquest sistema, no.
D'acord.
Però vull dir, tenim molt assessorament.
És que ara anava per aquí. Felipe, la majoria de persones que ara formen part de l'associació tenien ja coneixements d'horticultura?
No.
No.
Diria que 80%, no.
D'acord. Aquest 80% que no els tenien, vaja, el seu interès, per què? Volien una experiència nova? Volien, no sé,
sí,
què volien?
Sí, una experiència de contacte amb la Terra, de volver a la naturalesa, no? D'aprendre algo bastante interessante, de poder alimentar de sus propios, ¿no? su propio huerto de una manera ecológica, ¿no? Tener comida sana, unos por también convivir en este grupo, que somos uh-huh. ahí un grupo bastante grande. O sea, son diversos motivos, motivaciones, ¿no? Yo para mí, siempre cuando voy a presentar un poco el proyecto, digo que son tres motivaciones básicas que hay ahí, ¿no? Una sería aprender. Por eso estamos ahí con el tema todo, ahora nos montando temas de formaciones y cosas así, ¿no? Cursos y todo esto. Luego, el tema de convivir, porque somos 50 familias, entonces podemos ahí estar un domingo y creo que es un momento que está muy bien convivir, ¿no? Compartir. Y lo tercero es para nuestro propio alimento, ¿no? Sacar de la tierra aquello que puede nos dar. Uh-huh. Y como es, yo siempre digo, es como... Es un laboratorio, ¿no? O sea, hemos empezado hace muy poco. El sistema es nuevo un poco para todos, este sistema de cultivo. Es un poco quitar algunos mitos de que da mucho trabajo, como dijo la Vinied, ¿no? Es quitar estos mitos de la agricultura en general. Por eso que hoy en día ya no hay ningún adolescente y ningún joven que se interesa por la agricultura.
Es que andaba a preguntar por eso. Sí que hi ha, o almenys en el nostre àmbit, una tipificació de la vida de pagès, que és, bé, la d'una persona que habitualment, o almenys durant moltes dècades, s'ha dedicat de sol a sol a vetllar per el seu conreu, per al seu camp, per als seus productes, i que això ha fet que la seva vida estigui gairebé hipotecada per això. Uh-huh. Quan tu planteges d'aquesta forma de... Bé, sí que exigeix un esforç i exigeix vetllar, però no és aquest tipus de...
No. O sea, como la idea es enfocar en la autosuficiencia, no tanto... Si fuera un huerto para vender verduras, ¿no? Sí. Comercializar sería diferente.
D'acord.
No, obviamente. Pero mismo este sistema garantizo que es mucho menos trabajo. O sea, mucho, mucho, mucho menos. Hay un ahorro de agua increíble... Y es como digo, es regenerativo, o sea, no hace falta más labrar la tierra se va autofertilizando año tras año, ¿no? Pero obviamente si es algo comercial,
aleshores ya faría falta,
claro, ya faría falta algunas cosas más, ¿no? Pero como he enfocado en el tema de la autosuficiencia, pues es esto, es lo que cada uno puede cuidar para sacar para sí mismo. Y ya está.
Fa un moment ho apuntaves, la gent jove té aquesta imatge de tal. Dins de les famílies de les persones que estan a l'associació, si haguessis de fer una mitjana d'edat, més aviat joves, més aviat grans...
Són famílies, no? Famílies con niños, la majoria. Famílies con niños pequeños. Niños de 2 a 7 años, 10 años. Y famílies, bàsicament. O sigui, el perfil és este.
Que famílies, suposo que, com ens deia la Judit i com ens deia la Vinyet, volen que els seus fills i les seves filles... coneguin tot això, no?
Claro, coneguin i poden disfrutar, no? Ver l'alimento salir, no? Cosechar una zanahoria i comer enseguida, no? De que sale la tierra, no?
I els nens què diuen?
Bueno, jo et deia abans que ma filla està encantada. També és el que dèiem, que amb els bancals tu no t'has de jupir molt. O sigui, aquesta imatge també
del pagès sempre...
Sí, saps? Queden una mica aixecats i tu et pots posar de gatzoneta, no? A treballar, o de genolls, i no és un... allò... terrible.
Sí, sí, allò que arribes a casa, vinda...
Sí, la meva filla està encantada.
És un treball físic.
Fa molta feina, eh?
En el cas de la Judit...
Sí. I en el meu cas, els meus ja són més grans i estan 15 i 13 anys, vull dir que ja estan en una fase que podrien...
Que podrien dir, mira, no em vinguis amb vols.
Però sí que, a veure, si bé ells tenen la seva vida, jo tinc la meva com si haguéssim i fem vida comú, allà, quan ells venen, hi ha un treball, hi ha una implicació que després... A l'hora de menjar, com deia la Vinyet, és molt diferent. Posar una sopa de verdures que ve de l'hort que una sopa de verdures que abans eren més rebufades i ara és, bueno, que bona que està la sopa de l'hort.
Que és la sopa dels meus.
És la sopa de l'hort que nosaltres ens hem currat en allà, no? I també els treballs
el
inicials...
El que fa treballar les coses.
És molt, molt important, i els treballs inicials de preparació dels bancals, que és un treball molt físic, de pala, d'aixada, que es fa una vegada només, aquest treball també va ser compartit. I va ser un treball molt maco, que ells... Bueno, estan implicats també a l'hort.
Què passa ara quan aneu al mercat o aneu al supermercat i veieu... Bé, quina sensació teniu? Bueno. Si és que n'hi ha algun, eh? O és que...
Bueno, tens clar,
o és que ho veus d'una altra manera?
Allò que no has de comprar perquè, i que hi és, però que clar que ve... Però bueno, això ja em passava abans, perquè si sóc de slow food i vull consumir productes de proximitat, doncs no compraré cireres que venen del Brasil, ai, de Xile, està clar. Però bueno, ja està clar que hi ha coses que has de continuar comprant, no? Com patates, per exemple, no? I, bueno, doncs bé.
Perquè patates en podríeu conrear, també?
Sí, però de moment no ocupen... en tenim.
No? Per què no? Sí, no perquè mira que de patates fem.
Claro, claro. És que la patata és un cultivo un poco... ocupa bastante espacio,
sí,
del huerto. Entonces lo que estamos organizando ahora también en paralelo es un grupo de consumo entre todas este grupo. Entonces también a ciertos cultivos comprar de fuera, ciertos cultivos que alimentos que vemos que hay una producción grande cerca y que es algo que se consume mucho, que necesitaremos una gran área para que pudiera abastecer, pues no nos costa ir a un pagés cercano y comprarle, yo sé, 25 kilos de patatas semanales.
Yo no he plantat de patates.
Estamos en ello, montando...
¿No has plantat de patates?
Sí, sí. I és, vull dir que és això, que ocupa molt de terreny.
Però no
sí.
L'hort.
No, mon pare no, plantava patates i cebes. Vull dir, sí. Era més...
Bé, les patateres són sempre molt espectaculars. Sí,
sí, sí. Sí. Entonces dentro de este grupo de consumo la idea es esto, ¿no? Comprar en colectivo productos que no tenemos en el huerto, por ejemplo frutas ecológicas, patatas, igual cebollas secas, cualquier cosa, y tema de secos también, ¿no? Sí. Arroz, lentejas, o sea, todo que sirva para nos abastecer de nuestra comida.
Porque dins de todo lo que es el colectivo, algú fa propostes allò de dir, escolta, podríem conreuar no sé què, o ens podríem atrevir a fer no sé què.
Sí, sí. I traen semillas i, en fin, su experiencia con alguna cosa cuando era niño. Y,
sí, de fet, sempre... sí, de fet hi ha un bancal de borrajas.
Ah, sí, sí.
Que
ah, sí.
El Pepe. I jo no havia menjat mai borrajas.
Què són en català les borrajas?
Borralles, em sembla.
Borralles.
Però no estic segura.
Eh? I menjam mai, i tant que es diu allò de l'aigua de borrajas.
Exacte.
Eso. Doncs són molt bones. I es menja la penca. I aquest senyor, aquest company que és d'un hort allà, diu, esto es muy bueno, i em sembla la família ve d'Aragó, no sé.
Sí, sí, sí.
I ens va portar ell les llavors, tenim un bancal de borrajas i ens mengem les borrajas. I escolta, boníssim.
Exacte, qui diu això? Melons...
Melons a l'estiu.
Sí, l'estiu. Sandries.
Síndries.
Calabasses.
No sé si dins...
Calçots.
Calçots també.
Ara ja els hem tastat, eh? Ja els hem tastat.
Sí? I què?
Molt bons, molt bons.
Bons també.
Sí.
Que tenen,
que... Haremos una calçotada.
No deuen tenir massa secrets els calçots per conrear?
No, yo nunca había plantado porque, bueno, yo vengo de Brasil y ahí no hay este...
No hay calzones en Brasil, ¿eh?
No. Es algo bastante de aquí, ¿no? Entonces tuve que aprender también y el secreto es que vengo del propio nombre, es calzar el calzot, que yo no sabía, ¿no? Que es poco ir a cada 10 centímetros que viene la planta, pues ir recubriendo y él va creciendo más, entonces ganas en la parte blanca, ¿no? De, de la planta.
Recubriendo de tierra.
Está de tierra.
Sí, sí, sí.
Te tuvo que preguntar también el Tomás, ¿eh? Y entonces ahí tenemos calçots, ahí vamos a hacer una calçotada el domingo.
Deia que a partir de la vida quotidiana tothom té molta pressa a veure que ja han sortit els productes, és a dir, de la mateixa manera que parlàvem abans d'aquest calendari de l'època, esclar, des del moment en què un sembra, diu, vinga, va, Contem.
No, però és
tants
que
dies, no sé
dona,
què.
Et dona més alegries i més sorpreses que sensació d'espera.
D'acord.
Perquè sempre hi ha un brot, sempre hi ha una flor, sempre hi ha... Ai, ostres!
Les pastanagues.
D'acord. No tens temps d'impaciència, vaja, no?
No.
Bueno, los
no.
que llegan, sí, eh?
Los que llegan, igual.
Per això ho pregunto.
Nuevos.
Los
per
que
això.
Llegan, i bueno, jo sempre digo calma, calma, i és com...
Perquè sap, Felipe, allò de, bueno, ¿esto cuánto va a tardar, esto?
Sí, que és sí? com... Jo sempre digo que practicar yoga huerto, ¿no? Yoga en el huerto. Es como tranquilo, porque intentamos un poco respetar los tiempos, ¿no? De las cosas y mirando un poco la luna y ver qué son los días buenos para plantar, los días buenos para cosechar.
¿Quién es un día bueno para plantar?
Para plantar en luna una ascendente, ¿cómo se llama?
Creciente.
Sí, pero no, pero hay creciente, pero hay una cosa que se llama las fases y otra cosa que se llama...
Menguante.
Son dos fases que son ascendente y dos fases que son descendente.
Crescent y menguante.
Entonces, en la descendente es época de plantar, de mover con la tierra, de todo tipo de trabajo en el huerto. Y en la otra luna es simplemente cosechar.
D'acord. Això és igual aquí que al Brasil, eh?
Sí.
Sí, no, pregunto. Si a vegades això, els coneixements
sí, el de la luna,
del
sí,
pagès
no?
és igual sí, a tot arreu.
Sí.
El cultiu més ràpid, ja que estàvem amb això dels impacients, si un vol tenir allò un resultat més o menys immediat, què ha de plantar, Felipe?
Pues lechugas, tota la part de hojas, no? Lechugas, acelgas, rúcula, sí que és molt ràpid.
Ràpid com quanto?
Bueno, una lechuga puedes tener en un mes y medio, como si
pero también
medio.
Depende de la época.
Claro,
¿verdad?
Claro, en verano mucho más rápido, en invierno cuesta un poco más. Utilizamos las variedades de cada época, claro, porque si no se espiga muy rápido, pero un mes y medio puede tener en 40 días una lechuga.
Ellas parlaven dels calçots, que no els coneixia en Felipe, i alguna, no sé, alguna espècie pròpia del Brasil que... Tu has pogut plantar aquí o bueno, ho has pogut donar a conèixer aquí també? O...
No. Com la idea és plantar lo que és de la zona,
sí.
No? Entonces,
no té sentit a les zones.
No té sentit. Bueno, he plantat una aromàtica que aquí també hi, però que en Brasil és molt comú, que és la citronela.
Ah, sí.
Que és una que fins i tot fa un aceit
para los mosquitos.
Ajá.
Y otra que viene también de Sudamérica, que en Brasil también hay, que es la stevia, ¿no? Que es este endulzante natural, también hemos plantado, ¿no? Creo que son las únicas experiencias que hemos tenido de cosas así.
De la mateixa manera que li preguntàvem a la Judit i a la Vinyet, quan vas arribar aquí, et va sorprendre d'alguna manera, no sé, la varietat de productes que es poden trobar als mercats, als supermercats, en totes les èpoques de l'any, etc, etc. Et va sorprendre veure, bueno, si hi ha de tot a tota hora o no sé.
En el huerto?
No, en els supermercats, en els mercats, és a dir, som una societat molt...
Claro, muy cómoda.
¿Sí?
Sí, claro, es que no, lo que antiguamente era exótico, ¿no? Que era algo de disfrutar en
moments determinats.
En momentos determinados, pues hoy en día es algo que queremos comer cada día. Y esto hay una consecuencia que igual no las medimos bien. ¿No? En términos de medio ambiente, en términos de gasto energético y todo esto, ¿no? Y temas de salud física, yo veo claramente.
Vinyet i Judit, ara no feu servir cap altra verdura ni producte que no sigui el producte
no
del vostre hort?
Perquè
no
si ben necessitem unes cebes, per exemple, ara estan creixent i van creixent.
D'acord.
Però mentre no hi ha
doncs
cebes allà, doncs cebes
i ja està.
Cebes, però... I la fruita també.
Però és a dir, us heu adaptat molt al
sí.
que, suposo,
sí,
dona
sí.
de si l'hort,
sí.
no?
Sí.
Ja us agradaria, suposo que en algun moment hi hagués algun fruiter, hi hagués algun... Suposo
sí.
que sí,
sí,
no?
Sí, sí.
Suposo que sí. Perquè hi hagi fruit...
Sí?
Ara n'hem plantat, sí.
Sí? Sí. Sí? Què heu plantat?
Hombre, se me parece más, me han plantado 9 frutales nuevos.
No, déu-m'hi-do.
Cerezas, naranjo, porque ahí el clima permite, mandarino, caqui... ciruelo, albaricoque, o sea, coses d'aquí.
Un barcoquer.
Sí,
suposo
sí,
que més d'un li deu haver explicat amb en Felipe els barcocs de Sitges i la fama que tenien.
I que tenen,
encara.
Els quatre, sí.
els quatre que queden.
Els quatre que queden.
Els sí. quatre que queden, eh?
Això seria interessant recuperar
la
aquesta varietat, sí.
Claro.
Ara que ho dius.
Està molt d'això, però suposo que també dins dels interessos de tota la gent que hi ha en els horts hi ha el de poder ampliar una mica i gairebé vestir tot el que és el menjar de la vida quotidiana d'una
sí.
família, no?
Claro, claro.
O sigui, la fruita, la verdura, totes aquestes coses.
I després
no?
també hi ha aquesta opció que ara s'està començant a plantejar de fer com un grup de consum, de realment el que no ens doni l'hort sapiguer a on anar el productor que ho està fent o el majorista que ho està fent d'una manera ecològica i d'una manera doncs, respectuosa i anar a buscar el que ens fa falta.
És a dir, que vosaltres us convertiu, diguem-ne, en un grup de persones capaces de llavors de poder aconseguir un determinat tipus de producte, hem de suposar que amb un preu, però amb una compra determinada, amb una quantitat determinada. Les persones que tinguin interès en l'associació, què han de fer, Felipe? A partir del que hagin escoltat, del que hagueu pogut comentar, del que digueu del Bocorella, etc.
Me puedo dejar un correo y un teléfono. La página web estamos construyendo ahora. Porque todo es muy nuevo. Y normalmente me llaman. Me llaman y quedamos un día en el huerto y que vean y explicamos.
Doncs un correo electrònic mateix.
Sí, sí. El correo electrónico sería terranostraeco@gmail.com.
D'acord. Tot seguit, terranostraeco@gmail.com. I a partir d'aquí els contestarà en Felipe i si tenen interès, perquè de la mateixa manera que es pot compartir una superfície de 60 metres quadrats, es pot compartir entre més persones també, si elles es posen d'acord.
Sí, clar.
Poden ser 3 amb 60 metres quadrats o 4 si convé, depèn de què es puguin posar.
Hay unos que dicen de coger dos parcel·les.
És a dir, hi ha combinacions disponibles de tota manera.
Hay una cosa també que hacemos es que si una persona no puede cuidar de su huerto en determinado momento, pues damos la opción de nosotros cuidar del huerto.
D'acord. De poder dir que em podeu, de moment,
no seré fora o no sé. Exacte.
Suposo que no sé si a l'estiu això deu quedar desert o no,
al revés. En invierno es que...
És quan està més desert, això. En 30 segons, algun ajuntament, alguna institució s'ha interessat per això?
Sí, pero de una manera indirecta, o sea, porque al final me han hecho una propuesta de hacer un curso con el Niveideo y Consejo Comarcal para enseñar a algunos jóvenes que estaban en el paro para hacer un curso de agricultura. Entonces, a partir de ahí hemos hecho una conexión. Entonces, ahora hemos hecho un huerto urbano aquí en la guardería de Sitges.
Ah, d'acord. El que es va presentar fa 4 dies.
Sí. I a partir de ahí, bueno, estamos abiertos a hacer algún tipo de colaboración.
O sigui que aquell hort és cosa teva, també, Felipe.
Sí. Bueno, no solo meva, de más gente.
Està clar. 10:59, l'associació Terra Nostra, des de fa uns quants mesos, ben a prop del Montgròs, aquest terreny en què tot un seguit de persones conreen, entre elles la Judit Albors, la Vinyet Pareix, Judit Vinyet, gràcies.
Gràcies.
Felipe, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies. terranostraeco@gmail.com, qui vulgui més informació. En 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.